A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Crec que anem bé de temps. Per com que la Carola ens ha de dir que els pisos li han agradat, però que sobretot el que li ha agradat és el traster, perquè vivim èpoques de trasters grans. I si fem valer la conversa que vàrem mantenir ahir, esclar, per què serveix un traster? Com aquells programes de la TDT, dels americans que fiquen en el traster tot el que troben. Bé, el traster acaba així, eh? Si tens un traster petit, ple fins dalt. I si el tens més gran, ple fins dalt. I sempre ple fins dalt. Carola!
Bon dia. Això és com el bolso de les dones. Si portes un bolso petit, portes poques coses. Si portes un bolso gran, el portes ple de coses.
I què passa ara en els pisos? Que, esclar, pisos grans, grans, ja no se'n fan.
No. Pisos de 100 metres quadrats, 120, ja no se'n fan.
Aleshores, qui tingui una afició, allò que dius, mira, m'agraden els llibres, m'he plega veles. Les joguines de la criatura. Que si una bici, que si no sé què, on ho fiques? I per sort aquests pisos de promoció pública, sí, diu la Carola que tenen uns trasters que estan molt bé.
Sí, 8 metres quadrats de traster està molt bé. Oh, hi ha diferents tamanys, però 8 metres quadrats de traster està molt bé i sobretot t'alliberen de molt a dins de casa, i ho dic per experiència pròpia, jo no en tinc, i a més ja sabem que això dels trasters s'ha fet ara negoci. Per tant, jo crec que és un valor afegit del pis, de la mateixa manera que ho és que tingui una plaça de pàrquing, que al final els pisos estan bé, els preus, és veritat que són preus més baixos per sota del preu de la renda lliure, però tenen, cal dir també que més enllà dels metres quadrats, doncs tenen aquests dos apunts, no?, que són un valor afegit.
I tant que sí, aleshores ve aquella escena de baixa el traster a buscar-ho.
I troben.
Bé, la Carola va anar a veure ahir, com van veure els mitjans de comunicació, a partir d'aquesta proposta que feia l'Ajuntament de visitar un pis pilot del que és la primera de les tres promocions de vivenda pública de lloguer que posa en marxa l'Ajuntament de Sitges. En aquest cas, aquesta primera promoció és una promoció que està situada al carrer Abadesa Maria Lluïsa Dalmau, cantonada carrer Mestre Manuel Torrents. És una promoció que es divideix en tres blocs de pisos, i en aquests tres blocs hi ha 43 pisos. 43 pisos d'entre 2 i 3 habitacions i d'entre 68 i 86 metres quadrats. Per tant, com poden suposar, els més petits de 2 habitacions, els més grans de 3 habitacions, que es llogaran per un preu d'entre 525 i 660 euros al mes.
Aquí no contemples les despeses de comunitat. Si les incorpores, puja una mica, 570, 690 al màxim, però en qualsevol cas, preus sempre per sota mercat, perquè el preu de metre quadrat que s'ha contemplat és el de 7 euros al metre quadrat, que és un preu ja per sota de l'inici previst, que era aquest 8,89, però finalment, gràcies a la subvenció i a la injecció també econòmica, o sigui, el finançament que els hi ha donat la banca ètica, doncs han pogut rebaixar aquest preu, que finalment es quedets en 7 euros metre quadrat.
I en el cas de pàrquing i traster, el preu per metre quadrat encara és més baix, que és de 3 euros i mig.
Exacte, exacte. Per tant, finalment queden uns pisos, doncs, això, entre 680, o sigui, menys de 700 euros, i d'altra banda, menys de 800 euros, uns pisos doncs d'entre 68 i 86 metres quadrats, i aquí incloem metres quadrats útils, hem de dir, i aquí incloem els balcons i els jardins en alguns casos, els patis, que les plantes baixes tenen patis.
És a dir, perquè se'n facin tots vostès la idea, els pisos més grans d'aquesta promoció que es va visitar ahir, que és de 43 pisos i la primera de les tres, surten a 660 euros, més les despeses de comunitat, que com diu la Carola, posa 20 euros, 30 euros més.
Més o menys.
I en aquest preu hi ha el pis pròpiament dit, els espais exteriors, i aleshores el traster i el pàrquing, inclosos en aquest preu, que és el preu total. I com són els pisos?
Doncs els pisos És veritat que el que van veure és un, el que li diuen un pis tècnic, que és un pis pilot, que el que fan és acabar molt ràpidament un pis, no només per ensenyar-lo als mitjans, sinó també perquè fer les proves dels materials, és a dir, per comprovar que els materials que s'han previst utilitzar siguin correctes. I és el que van veure un pis d'aquests de dues habitacions. Bé, vaig veure un pis correcte, un pis, home, 68 metres quadrats amb la terra. És veritat que, i ells ho explicaven, han posat èmfasi en els espais exteriors, en les terrasses i en els jardins. Les terrasses són grans, són 68 metres quadrats, però de terrassa són 14 metres quadrats. Uh-huh. És a dir, és una terrassa gran que et cap una taula amb cadires, i això a Sitges jo crec que té molt de valor, perquè Sitges té un clima fantàstic en el que pots fer vida exterior molts mesos l'any. Uh-huh. I a banda que òbviament permet l'entrada de molta llum. A mi és el que més em va cridar l'atenció, aquest espai exterior, que ells també deien que ara és una petició que es fa molt fruit precisament de la pandèmia, és a dir, que tot estigui obert i ventilat, diguéssim, però d'altra banda jo crec que en el cas de Sitges doncs és una característica, diguem, destacada. Més enllà d'això, doncs, pisos amb una cuina pràcticament americana, dic pràcticament perquè no és oberta del tot, és a dir, no és una cuina integrada al menjador, sinó que hi ha un petit plafó que separa.
Gràcies per l'explicació, perquè quan vostès vegin les fotografies hi ha allò que en diuen un render, sí. O sigui, una representació virtual de l'espai de la cuina i el menjador, en el qual la cuina s'integra en el menjador. Uh-huh. És a dir, és com diu la Carola, però en la representació real, o sigui, en el pis real, hi ha aquest plafó.
Exacte.
I aquesta, diríem, una mitja paret que separa la cuina del menjador, i per tant no respon estrictament al que és la representació virtual.
Queda oberta perquè el que no hi ha l'espai, diguem, per les dues portes, però no hi ha les portes ni hi ha els marcs de les portes. Per tant,
exacte,
s'entén que queda com una lliure circulació.
És a dir, no és oberta del tot, però no queda tancada la cuina.
Exacte. Més enllà d'això, dues habitacions també correctes.
Estan de moda les cuines obertes ara,
eh? Sí, molt de moda. Sí, ara tothom fa obres per obrir-se la cuina.
També és més econòmic, perquè t'estalvies, evidentment.
Tot té les seves avantatges i inconvenients.
I has de tenir una bona campana, perquè si no...
Una campana extractora.
Si no, agafa-t'hi si fas coca d'arengada. Bé, és igual, era un parlar.
Més
calamars a les romanes. Sí.
Que ens desviem. Més característiques aquests pisos. Els
Vinga.
De dues habitacions tenen un lavabo, els de tres habitacions tenen dos lavabos,
sí.
I en tots els casos el safareig no està inclòs, diguem, al costat de la cuina, sinó que és una petita habitacioneta, com un armariet, que ja està pensat perquè hi col·loquis doncs, la rentadora, la secadora, en cas de tenir-la, i hi ha les aixetes.
Sí.
I una altra de les característiques que tenen els pisos, i ara, si et sembla, escoltarem a qui ens ho explica, és que tot el que té a veure, no hi ha radiadors i tot el tema
de calefacció
ve per aerotèrmia. Per tant, el que hi ha són unes petites reixetes a les habitacions que tenen entrada d'aire fred i calent, és a dir, és com si hi hagués un aire condicionat,
sí, sí.
i una calefacció.
La climatització és amb aerotèrmia.
Exacte. I a més, un altre fet destacat d'aquests pisos que hi van incidir molt, sobretot la regidora, és que són pisos amb una certificació mediambiental molt elevada, perquè és de doble A. Aquesta era una exigència que supera amb escreix el mínim que es demana, que crec que és un nivell B, estem parlant d'una doble A, i per tant, a banda d'aquestes qüestions, el fet és que el consum, el que es garanteix també és que el consum d'aquests pisos
estigui d'acord.
Exacte, sí, estigui d'acord d'alguna manera amb el lloguer. És a dir, ara no pots
no
fer un lloguer...
Ara un consum de pis de primera divisió.
Exacte. Uh-huh. De tot plegat, si et sembla, ens ho explica abans, feia un resum més tècnic, després escoltarem les polítiques. Clara Muñoz, que és patrona de la Fundació Sales, escoltarem també un altre dels tècnics d'aquesta fundació, i escoltarem Pere Esteve, que és el president de la Fundació Nou Lloc. Aquestes dues fundacions, perquè la gent ho entengui, són les dues fundacions a les que se'ls ha encomanat la gestió d'aquests pisos. És a dir, són pisos ubicats en un terreny municipal que se'ls encomana la gestió de construcció, en aquest cas a la Fundació Sales, de gestió de lloguer a la Fundació Nou Lloc, i ells ens explicaven doncs, els detalls una mica d'aquests pisos.
Vinga.
Tota la promoció, hi ha dues tipologies bàsiques, amb alguns canvis, sobretot a les plantes baixes, perquè tenen els jardins, terrassa, i són de dos dormitoris i de tres dormitoris. Això és un pis tècnic que hem acabat una mica abans que els altres, que és de dos dormitoris, que el fem doncs, per provar tots els materials, veure que tot funciona, veure que tot ens agrada, o això, com us ha explicat abans, la Júlia Vigó, ho promou la Fundació Sales, però després Nou Lloc és qui gestionarà els pisos, per tant, Nou Lloc ha vingut aquí, ha vist que sí, que tots aquests materials li funcionen, li van bé, sobretot pensant en que això tingui un manteniment fàcil i durarer, perquè d'aquí 75 anys aquest edifici estigui pràcticament com nou, quan retorni a la ciutat. I llavors, si de cas ara veurem aquest, l'Òscar us explica així, molt, sense entrar en detall, però bastant per sobre, les qualitats generals d'això. I després veurem un de dos, de tres, que veureu que no està tan acabat, perquè aquest és el que hem fet. Llavors, Òscar, no sé, tema de sistema energètic...
Sobretot el tema d'eficiència energètica. Estem parlant que és una promoció d'HPO, però no està al dia, com si diguem, en el tema sobretot de l'eficiència energètica. Tenim, com comentava la Júlia, tenim doble certificació AA, ¿vale? Per tant, tant a nivell d'emissions com a nivell de consum tenim la certificació E, que és la màxima, ¿vale? No tenim calefacció amb radiadors, per tant, a nivell sobretot de mobiliari, etc., ajuda moltíssim, i el que sí que tenim és a través d'aerotèrmia, que és una aerotèrmia centralitzada, tenim aire fred per l'estiu i aire calent a l'hivern. ¿Vale? Els materials, el que comentava també la Clara, una miqueta el que s'ha buscat és el tema de facilitat de manteniment i durabilitat. Per tant, no anem a buscar materials en tema de fusta, etc., sinó posem materials ceràmics, que aguanten més el pas del temps. ¿Vale? A nivell de carpinteries, exteriors, etc., a doble vidre, evidentment, trencament de pont tèrmic, com qualsevol promoció de renda lliure, per exemple. I després el que tenim aquest habitatge, per exemple, aquest de dos dormitoris, tenim un bany, i els que són de tres dormitoris tenim dos banys. ¿Vale? I després també, com a cosa particular, que tenim, a banda de tenir un bany, tenim un safareig independent a tots els habitatges. ¿Vale? I bàsicament és això, i el que sobretot hem volgut donar molt de valor és el tema de les terrasses. O sigui, si sortim aquí fora, veurem que tenim terrasses amb una amplada més o menys de 2 metres, tots els habitatges siguin de 2 o de 3 tenen terrassa, excepte les plantes baixes que evidentment tenen la part de jardí. Per tant, hem prioritzat, no només per un tema del Covid, que ara sí que és cert que tenim molta més demanda d'això, sinó des de sempre, des de Sales, s'ha fomentat tot el tema dels espais exteriors.
Vale. Un altre tema que també hem cuidat molt és el tema de l'accessibilitat. Tots els pisos són accessibles, com marca el Codi Tècnic, però a més tenim especial cura amb que siguin molt fàcilment adaptables, sobretot amb la distribució dels banys, amb el plat de dutxa enrasat a terra. Tenim una sèrie de criteris que faciliten que aquest pis, que ara mateix no es veu, sigui realment accessible per a una persona que pugui anar amb cadira de rodes o tingui problemes de mobilitat. També ho tenim en compte a l'hora de fer el disseny de les claus de pas, posar-les a un lloc que es puguin baixar si fa falta, i què més? El tema del sistema del gestor energètic. Bueno, l'Òscar ho ha explicat, el fred i el calor ve per aerotèrmia, que és un... I amb plaques fotovoltaiques. És un sistema altament eficient a nivell energètic i ecològic perquè no consumeix combustibles fòssils, però a més tenim un sistema centralitzat, que això també fa que sigui molt més rentable també de cara al propi usuari. Després, el dia de demà, la persona que visqui aquí en un principi ha de pagar menys d'electricitat de lo que paguem, o calefacció del que paguem en els pisos avui dia estàndards.
Sí, d'aquesta manera també alliberem, conseguim tot el que és espais interiors dels habitatges per posar màquines, acumuladors, etc. Per tant, estan a la coberta, i no només facilitació, sinó fins i tot el manteniment. L'usuari no ha de tocar cap màquina, perquè a vegades, sense voler, toques alguna cosa, la desconfigures, ha de venir algun de manteniment, etc. Tot això està centralitzat a la coberta, i per tant també ajuda en el tema del manteniment de l'edifici.
El que és molt important dir és que aquesta promoció és fruit, com bé deia la Júlia, de que les fundacions som entitats sense ànim de lucre. I tenim, i estem qualificats per la Generalitat, com a promotors socials. D'acord amb la llei del dret a l'habitatge, un promotor social té dret a sòl públic, com és el cas, inclús gratuït, com és el cas, també, bueno, pràcticament. No? I l'important d'aquest cas és que això és possible fruit de que hi ha unes entitats financeres que són molt reduïdes, que només n'hi ha dues, que és l'ICF i el Triodos, que ens financien una part important de la promoció. I el diferencial que ens falta ens ve via subvenció de la Generalitat. La qual vol dir que entre els ajuntaments i l'administració de la Generalitat i aquestes entitats fa possible poder donar cobertura a unes necessitats socials que tenen els ajuntaments i que d'alguna manera les fundacions són els ens que fem possible tot això perquè no tenien ànim de lucre. Per nosaltres és molt important que les entitats financeres doncs, ens financin i vegin que la cobertura de les promocions compleixen uns requisits mínims que ens exigeixen a fi feta de que ens financin. Penseu que actualment només hi ha dues entitats, com li deia, que ens financen i que les promocions que podem portar a terme a les fundacions entrarem en una situació una mica complicada des del punt de vista del finançament, cosa que des del punt de vista de la subvenció la Generalitat ja ens ha dit que tindran recursos. Vol dir que podem fer molt més, les fundacions poden fer molt més amb aquesta col·laboració públic-privada, que és un exemple de modalitat de com fer les coses. Jo penso que el model és idíl·lic, parlant en plata, per poder donar cobertura a tots uns col·lectius de ciutadans que necessiten un habitatge. I el nostre esforç, ara parlo des de Cohabitat, que és la coordinadora de fundacions d'habitatges socials de Catalunya, estem lluitant molt pel nou pla 22-25, que ens permetin fer habitatges, que les subvencions donin una cobertura per poder fer habitatges a 5 euros i mig, a l'euro al metro quadrat, per donar cobertura al primer quintil de demanda que, d'acord amb els estudis que hem fet, doncs hi ha una demanda certa. No? I esperem doncs, que d'alguna manera l'administració sigui sensible amb aquests temes. Penso que en aquests moments hi ha molta sensibilitat pel tema de l'habitatge i és un bon moment oportú perquè les lleis i les subvencions donin cobertura a aquestes necessitats.
11:44 minuts, fem un apunt aquí, perquè quan vostès llegeixin Terrassa, i ara ens feia el matís la Carola, és balcó. Però, és clar, és un balcó gran, perquè, sí. Perquè si estem parlant de gairebé 14 metres quadrats, és un senyor balcó. Però us ho diem perquè qui tingui el cap terrassa a la manera,
no, són balcons.
A la manera antiga de la terrassa no és aquest tipus de terrassa.
No. Són balcons grans,
que permeten taula i cadires.
Sí, i fins i tot un mini sofà d'aquests que hi ha d'exterior.
Aquells que passa un veí pel carrer, bona nit, tal, què has fet avui? Tal. Puja.
Fan una mica allò d'extensió de menjador, que ara moltes vegades entenem. I les plantes baixes, en comptes de tenir balcó, tenen com un petit jardinet o un pati, no sé què serà, no sé si posaran jardí o què hi posaran, que ja són uns 30 metres, és a dir, una mica més gran, per tant seran els primers que volaran. Les plantes baixes orientades a sud segur que són els primers que volen.
Parin atenció després perquè hi ha un matís molt important sobre la unitat de convivència.
Sí. Ara parlem d'això, de l'accessibilitat, no? De com, d'acord, ens agraden aquests pisos, com ens apuntem? Doncs ara ho escoltarem també, que ho explicava la regidora d'habitatge, Júlia Vigó, i després acabava conversa amb l'alcaldessa, Aurora Carbonell, i parlava precisament d'aquest accés, de què fer. Doncs,
que hi ha un tret diferencial molt important respecte a altres promocions de vivenda pública.
Exacte, s'han d'apuntar al registre de sol·licitud d'habitatges protegits oficials i han de saber que han de fer dues passes. O sigui, són dos passos que s'han de seguir. El primer és omplir el formulari de la sol·licitud i després s'han de presentar aquest imprès i unes dades bàsiques per instància a l'OAC. Això els explicaran a l'OAC, està també al web explicat i ara escoltarem la regidora que ho explica molt bé.
Requisit imprescindible,
Sí.
Formar part del registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges. Aquest és un registre imprescindible d'entrada.
Exacte. A partir d'aquí, qui compleixi amb unes circumstàncies determinades que queden per conèixer, és a dir, en un mes o cosa així, un mes o poc més, sabrem els requisits que es demanaran per poder accedir a algun d'aquests pisos.
Saben que aquests requisits segurament seran validats pel ple municipal, perquè són, diguem-ne, les bases a través de les quals s'ha de regular el procés per tots els sol·licitants de pisos de promoció pública a Sitges.
Exacte. Qui compleixi aquests requisits, doncs, d'alguna manera entraran en aquesta llista, en aquesta demanda de cara a aquesta oferta de 43 pisos, que ja hem de dir que no són 43, són 42, perquè un se'l queda a l'Ajuntament per assumptes d'emergència social, i d'aquests 42, un 10% es queda també el gestionarà l'Ajuntament per temes també de serveis socials.
D'acord.
Per tant,
tots tenen el mateix sentit, però la gestió anirà en aquest aspecte, anava a dir, la gestió anirà gestionada. Vicenç, quina alegria. L'Ajuntament portarà la gestió de 10% d'aquests pisos.
La resta la gestionarà la Fundació Nou Lloc, que és la fundació encarregada de la gestió del lloguer i tot plegat. Aleshores, aquest matís que comentaves i que comentava també la regidora, i escoltarem, important quan es registrin, quan s'apuntin, explicar i dir quina és la unitat de convivència. És a dir, no fem aquella cosa de m'apunto jo, apunta't tu, que ets la meva parella, i així accedim els dos i mira si li toca un dels... Més opcions.
És per evitar la trampeta, eh?
Exacte. I això entenc que es proposa o es planteja perquè va passar amb promocions anteriors i van haver casos i es vol evitar. Aleshores, no sé ben bé com es farà. La regidora sí que ens va explicar que es mirarà. És a dir, entenc que en funció de les característiques de cada demandant se'ls assignarà la possibilitat d'accedir a un pis d'una habitació de dos, de tres o de quatre, perquè n'hi ha d'haver més promocions. I per tant, si s'ha de fer sorteig perquè hi ha més demanda que oferta, que és molt probable que així passi, entenc, no sé si serà així, perquè això queda per definir, però entenc que hi hauria un sorteig pels pisos de dues habitacions i, per tant, les persones que accedeixen en aquests pisos perquè tenen unes característiques determinades. Exacte. I el mateix amb els pisos de tres habitacions o quatre habitacions.
Perquè és evident que és diferent una unitat de convivència de dues persones amb una criatura, amb dues criatures.
Exacte. Clar, aquí hi haurà gent que dirà, home, però jo vaig a veure amb la meva parella i igual vull tenir fills, no? Doncs no sé si això també hi haurà alguna manera de poder-ho posar.
De moment el que queda ben clar és que una unitat de convivència s'haurà de registrar per un pis. O sigui, no val que un membre de la unitat de convivència s'apunti i l'altre membre també s'hi apunti i així tinguin el doble de possibilitats de poder obtenir una vivenda com havia passat en anteriors ocasions. O sigui que vaig al principi del programa, la picaresca aquesta, almenys aquesta, no podrà existir perquè...
Ho controlaran. No sabem ben bé com ni com es pot fer això.
Però la idea és aquesta.
Però la idea és controlar-ho per evitar situacions exactes molt greuges que es van produir en promocions anteriors. Per tant, i quan ho fem? Quan ens inscrivim? Doncs, segons la pròpia regidora, ja mateix, perquè de fet, a mitjans del 2022 ja s'entregaran les claus d'aquesta primera promoció i a marge, però és que la resta continuaran.
Aquí fem un apunt, perquè el registre de sol·licitants d'habitatge té una vigència d'un any.
Sí, ho explica la regidora.
Per tant, si vostès se'l fan ara, és evident que tenen aquest any de marge. Sí que és cert que la tercera de les promocions es posarà a disposició l'any 2023, però les dues primeres, aquesta primera de 43 pisos, 42, i la segona, que és de 62 pisos, es posaran a l'abast de tothom al segon semestre de l'any que ve. Per tant, tenen marge, si s'apunten ara al registre, hi ha aquest any de marge que els cobreix perfectament fins a la tardor de l'any que ve.
Exacte, i fins i tot, si volguessin després o els interessés algun dels pisos de la tercera promoció, i podrien renovar aquest registre d'una manera fàcil.
Exacte.
Per tant, sí que si algú té interès o considera que pot tenir interès en o en vista, doncs
ja
val la pena que ho faci i que no pensi ara en quines seran les condicions o els requisits, perquè encara no se saben, d'entrada que faci aquestes primeres passes.
L'important és ser-hi.
Exacte, i després, doncs, pas a pas. Si et sembla, escoltem la regidora Júlia Vigo i l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Sobre com accedir als habitatges, el que és imprescindible és que tothom que vulgui accedir a algun d'aquests pisos ha d'apuntar-se al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Aleshores, per apuntar-se, de fet, hi ha la informació a l'apartat web de l'Ajuntament i també, si necessiten qualsevol cosa, doncs, tant a través de l'OAC com amb l'oficina local de l'habitatge se'ls pot indicar i també es pot fer la sol·licitud presencialment, però és important tenir en compte una cosa ràpida d'inici, i és que la inscripció es fa en dues fases. Una primera fase, que és omplir el formulari de sol·licitud dirigit a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, és a dir, la Generalitat, i una segona fase, que és presentar aquest imprès de la sol·licitud i les dades bàsiques de registre per instància, diguéssim, a través de l'OAC. Hi ha un tràmit específic perquè Sitges té, a banda d'acollir-se, diguéssim, al registre de protecció oficial català, també tenim un registre propi. Per tant, nosaltres bevem, diguéssim, les dades de les que nosaltres ens nodrim són aquelles que apareixen també al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges. Per tant, la inscripció en dues fases, Agència de l'Habitatge de Catalunya i registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges. Aleshores, com funciona això? T'apuntes, se't demanarà un seguit d'informació. És molt important apuntar-se amb aquelles persones amb qui voldràs conviure, perquè al final, si et toca un pis, et tocarà a tu com a sol·licitant i a aquelles persones amb qui voldràs conviure. Per tant, es tindran en compte també els ingressos de la unitat de convivència, les teves necessitats habitacionals en funció del nombre de persones amb les que convisquis. Per tant, és imprescindible dir amb quantes persones conviuràs, voldràs conviure, perquè d'això, diguéssim, s'alimenta el resultat final de tot aquest procés, que serà un habitatge doncs, o de dues o de tres habitacions o en altres promocions d'una i quatre, també, per exemple. Aleshores, com funcionarà això? Amb totes les dades que tinguem del registre, com que nosaltres preveiem que la demanda serà molt més gran que l'oferta, doncs molt probablement finalitzarà amb un sorteig, no? Amb tot un seguit de característiques que es definiran, el que us comentàvem abans, amb aquestes bases d'adjudicació, que diran una mica doncs, les característiques concretes doncs, dels ingressos, dels anys de padró, si hi ha algunes reserves específiques per determinats col·lectius. Aleshores, a partir d'aquests criteris bàsics i amb aquest llistat de persones apuntades al registre, doncs s'establirà, no? Totes aquelles que compleixin amb aquestes circumstàncies determinades per les bases entrarien en aquest futur sorteig i a partir d'aquí doncs es faria l'adjudicació definitiva, diguéssim.
Tothom, és a dir, quan es coneixeran aquests requisits bàsics i fins quan hi ha temps per apuntar-se?
De fet, la inscripció, nosaltres hem fet diverses campanyes ja animant a la gent a que ja s'inscrigui al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, que és cert que té una vigència d'un any, però és renovable. Per tant, nosaltres el que recomanem és apunta't ja, perquè d'aquí un any segur que ja hi haurà aquests pisos per entregar. Per tant, en principi, si t'apuntes a dia d'avui, tindràs el registre vigent en el moment de l'adjudicació. I en el cas de que t'haguessis apuntat abans i l'haguessis de renovar, és molt simple si les teves circumstàncies es mantenen. És simplement una renovació i és una comunicació perquè ens entenguem a l'Ajuntament de Sitges d'ell. Jo, persona X, vull continuar inscrit al registre perquè les meves circumstàncies personals i les de la meva unitat de convivència es mantenen iguals. Aleshores, per tant, apuntar-se ja. Fins quan es poden apuntar? Doncs, de fet, com que nosaltres sabem que aquestes primeres adjudicacions, que seran d'aquesta parcel·la de 43 habitatges i també de la que es troba entre la Bòbila i Vallpineda, que són 62 habitatges més, es duran a terme l'any que ve, és a dir, un total de 105 habitatges, ja s'adjudicaran durant el 2022, però també sabem que tenim una tercera promoció en marxa amb 70 habitatges més que finalitzarà durant el 2023. Per tant, què li diria a la gent? Apunteu-vos al registre, perquè o serà en aquesta primera adjudicació d'aquests 105 o després hi tornarà a haver un segon procés per aquests 70 que finalitzen i, a més, molt probablement l'Ajuntament encara té una gran parcel·la de sòl públic on desenvoluparà també habitatge de protecció oficial. Per tant, realment, si hi ha una necessitat d'habitatge o, simplement, si hi ha una voluntat de poder accedir a un habitatge amb uns preus molt per sota del que està al mercat actualment, apunteu-vos al registre, manteniu vigent la inscripció i en el moment en què es facin aquests processos d'adjudicació entrareu directament, si compliu tots aquests requisits de les bases d'adjudicació, en aquest futur sorteig.
Que aquests requisits encara no sabeu quan es donaran a conèixer, dic perquè és igual hi ha gent que diu jo no sé si apuntar-me perquè no sé si compliré aquests requisits, no?
Nosaltres treballem perquè entre finals d'aquest mes i el mes de novembre puguin ser ja públics i en el moment en què nosaltres els haguem fixat, acordat, també evidentment els ha de validar la Generalitat, no només les fundacions, òbviament, i l'Ajuntament de Sitges, sinó també la Generalitat, nosaltres, un cop tinguem tot això lligat, de fet, tenim pressa, no? Ja per donar tota aquesta informació, però al final és una informació important, que la volem cuidar, volem pensar-nos-ho bé per fer aquesta aposta i finalment presentar-la públicament. Però la nostra aposta és que entre finals d'aquest mes i el que ve i es pugui portar, evidentment, això estarà subjecte a una aprovació plenària, també, per tant, amb una aprovació inicial i una de definitiva, però comptem que aquesta aprovació inicial pugui dur-se a terme durant el mes de novembre i, per tant, la definitiva sigui a finals d'any. Però un cop estiguin ja totes aquestes coses una mica lligades, les començarem a difondre.
Parlaves 2022 i 2022 poder donar aquests pisos. 2022 a principis, a finals, que l'any és molt llarg.
mitjans de 2022. Mitjans de 2022, com a mínim, aquesta promoció. Les entrades a viure sí que us avanço que seran en fases diferents, tot i que nosaltres pensem, almenys la voluntat és fer una adjudicació de 105 habitatges, aquests 43 i els altres 62. Sí que és cert que els ritmes de cada promoció són diferents. Aquestes obres van començar abans, les obres de l'altra parcel·la van començar després, per tant, hi haurà un decalatge en les entrades a viure. Però, en principi, les adjudicacions es farien conjuntament.
Alcaldessa. Ens han ensenyat ja els pisos, ens ha explicat una mica les característiques d'aquests pisos, tot el tema de l'eficiència energètica, i més enllà d'això ens han parlat d'aquesta operació, diguéssim, que ha permès que Sitges cedeixi uns terrenys municipals i que unes fundacions, a través d'una subvenció de la Generalitat, no construeixi aquests pisos i que puguin ser a uns preus que ens han dit entre els 570, els més baratos, i 680, més o menys, 690, els més cars en aquesta promoció. No sé si objectius complets respecte a aquella encomana, diguéssim, que es va fer al ple municipal, aquell ple municipal on es va votar el tema?
Exactament. Nosaltres, evidentment, quan vam entrar a govern, era un objectiu de moltes de les formacions polítiques que conformem aquest govern, de que es necessitava habitatge de protecció oficial per Sitges, i era una de les màximes nostres del pla d'actuació municipal. Aquesta fórmula amb aquestes associacions és el que va permetre que fos més ràpid d'efectuar tot, perquè tothom vol habitatges de protecció oficial, no és molt fàcil dir-ho, però és molt complicat de fer-ho. I aleshores vam mirar totes les fórmules i aquesta era la que realment ens garantitzava de poder-ho fer durant aquesta legislatura. I així s'ha fet. Penso que en aquest sentit, sí, l'objectiu aconseguit, perquè tothom també ha funcionat molt bé, no? Han funcionat bé aquestes fundacions, la constructora, els diferents departaments, habitatge, urbanisme, és a dir, tots ens hem posat a l'objectiu aquest i aquest és el resultat, no? Que realment 2022 puguem entregar els pisos.
No sé si ens pot explicar una mica en què consisteix aquesta operació, diguéssim, entenent que estem parlant d'un terreny municipal que mai deixarà de ser municipal, d'uns pisos que sempre seran de lloguer, que els gestionarà la Fundació en un lloc, però que sempre serà lloguer, és a dir, que mai podran d'alguna manera gestionar-lo individualment les persones. Una mica definir de quina, com funciona aquesta operació i aquest sistema, no?
Tu ho has explicat molt bé, ja.
Doncs sí, la Carola ho ha explicat molt bé. Doncs ja hi ha Carola, que no hable alcaldessa. Pues eso. La història és, bàsicament, el més important, el que cal que vostès tinguin al cap, que és inscriure's al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges. Això és el més important per qui vulgui un pis de promoció. Ara hem mirat, no hi ha pis d'aquestes característiques que baixi de lloguer al mercat de 1.100 euros. I estem parlant de pis pelat, sense pàrquing ni sense traster. O sigui que surt a 700 euros el més gran, 86 metres quadrats amb pàrquing i traster, que és la primera promoció, que en són 43. N'ha de venir la segona, que en són 62, i ha de venir la tercera, que en són 70. Però dels pisos ja n'anirem parlant, així com de les bases, per a aquells que s'hi vulguin presentar. Carola, gràcies.
A tu.
A tots vostès, tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.